5 minuts que passen de les dues del migdia, entrem en matèria, us ho hem explicat a la portada i des de primera hora d'aquest matí la Generalitat avisa que no tindrà recursos suficients per afrontar els desnonaments que quedin pendents als jutjats catalans un cop s'acabi la moratòria el 31 de desembre d'aquest any. A hores d'ara ja en són uns 6.000. Per això, segons ha pogut saber Ràdio Estel, la Conselleria de Drets Socials presentarà aquest setembre una nova convocatòria per qui vulgui aportar habitatges per oferir una ajuda social. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Hola. Bona tarda. El govern alerta d'un tsunami un cop s'aixequi la mesura que atura els desnonaments a l'estat espanyol per la pandèmia i adverteix que els faltarà infraestructura per atendre les famílies afectades. És Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió de la Generalitat, en declaracions a Ràdio Estel.
Això és un tsunami en el moment que finalitzi aquestes pròrrogues que ens preocupen tant o més que la cua que tenim en aquest moment, perquè difícilment tindrem recursos suficients perquè en el moment que s'aixequi la pròrroga, les persones que siguin desnonades, en cas de que compleixin els criteris de vulnerabilitat de la mesa d'emergències de la Generalitat, tindrem la infraestructura suficient com per poder donar una solució habitacional.
La pandèmia ha agreujat la situació habitacional de les famílies vulnerables a Catalunya. Si el 2019 n'hi havia 1.500 que esperaven un pis d'emergència, actualment la xifra s'aproxima als 2.000. Per pal·liar aquesta situació, Sala ha avançat a Ràdio Estel que Drets Socials està ultimant una convocatòria que presentarà aquest setembre per a aquells que vulguin aportar un habitatge.
Els convocats seran uns altres perquè puguin aportar habitatges per tenir la solució. Perquè, insisteixo, els habitatges no els podem crear d'un dia per l'altre. I, per tant, els habitatges els han de poder aportar aquells que els tenen.
L'objectiu del govern és reduir les cues de les meses d'emergència local i de la Generalitat d'una manera més ràpida. L'executiu de Pere Aragonès també reclama a l'estat espanyol que cedeixi els pisos de la Sareb a Catalunya, que en són uns 6.000 com a mínim, i que tanqui també l'acord per repartir els 30.000 habitatges de grans tenidors i fons d'inversió entre les comunitats autònomes.
Gràcies, Sílvia. Els desnonaments, per tant, tornaran a estar a l'ordre del dia i més si les taules d'emergència d'ajuntaments i consells comarcals no poden atendre les necessitats d'aquelles famílies que veuen com d'un dia per l'altre es queden sense casa. Per aprofundir en aquesta qüestió i entendre quines solucions tenim a aquesta problemàtica social, podem saludar en directe Albert Sales, que és investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Senyor Sales, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dintre del sector, éreu conscients d'aquesta data límit en què la Generalitat preveu que no tindrà recursos per fer front als desnonaments pendents?
Sí, de fet la mesa d'emergències té una llista d'espera cada cop més llarga des de fa anys. Vull dir, no és una novetat. La moratòria que es decreta per la Covid ha servit per amortir una miqueta l'efecte, però el problema ve de llarg.
I tenint en compte que crear habitatge no es fa d'un dia per l'altre, quina seria la via més ràpida per solucionar aquest problema?
Clar, una de les vies seria utilitzar el parc d'habitatge desocupat que encara queda lliure o parc d'habitatge que està en mans de la Sareb per generar més habitatge social. Però malgrat tot, fins i tot ampliant el parc, crec que s'ha de lluitar per una extensió de la moratòria.
I per què no es fa? Per què no es té accés a aquests habitatges de la Sareb?
D'entrada perquè ara mateix som propietat d'aquesta entitat jurídica i per tant això són uns acords que suposen unes negociacions al nivell. Després perquè insisteixo, no és la solució radical al problema. És a dir, fins i tot incorporant més habitatges i ampliant el parc, el que tenim per davant en els propers mesos i anys és un increment dels desnonaments per impagament que sembla no tenir gran solució amb un marc jurídic que en el que desaparegui el decret de moratòria.
Ara mateix, per tant, quin és el nombre aproximat de persones o de famílies que estan a l'espera d'entrar en aquests pisos d'emergència?
Doncs no t'ho sabria dir, perquè a la vegada meses d'emergència locals i meses d'emergència de la Generalitat, no et sabria dir el total. Si no m'equivoco, el representant de l'Agència de l'Habitatge sí que ha donat algunes dades.
I aquesta, la notícia ens explicava la nostra companya Silvia que la Generalitat té previst obrir una convocatòria perquè propietaris aportin habitatges que tenen buits. Això, aquesta mesura, és un pedaç més a la falta d'habitatge social o s'hi pot veure una solució real en aquest problema?
Les diferents administracions, i en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona ha fet diverses campanyes de captació de pisos, ja ho proven des de fa temps. És a dir, campanyes per captar habitatge privat de propietaris amb aval públic per posar-lo al lloguer amb un preu social se n'han fet i han tingut un impacte bastant relatiu. Penso que en matèria de polítiques d'habitatge no es pot apostar a una sola solució. S'han de treballar diverses línies i és una línia que pot ampliar parc. Però hi ha un problema, que és que els incentius que tenen els propietaris per col·locar els habitatges a lloguer, a mercat privat i sense cap límit són molt elevats. És a dir, els preus que s'estan pagant ara en matèria de lloguers, l'increment de preus que hem viscut en els últims temps genera uns incentius molt grans i no podem comptar només amb la bona voluntat de propietaris i propietàries que vulguin col·locar els seus pisos a lloguer social.
Més enllà d'aquest fet, del que es pot fer per aconseguir més habitatge, en el moment d'un desnonament, quin és el procés que es fa des de serveis socials per ajudar les famílies que es queden en un lloc sense viure?
Sí, els serveis socials poden actuar abans, durant o després. Els serveis socials acompanyen les famílies abans de que s'iniciï un procés de desnonament si les famílies s'apropen als serveis socials i si les famílies inicien una demanda de suport, no? I diuen en breu no podrem pagar perquè no tenim recursos. I llavors hi ha una cartera de serveis que bàsicament consisteix en intentar alleugerir altres despeses perquè la gent no deixi de pagar l'habitatge i no entri en un procés que pugui portar a la pèrdua de l'habitatge. Per tant, la feina preventiva es realitza en la mesura en què la gent va a l'oficina de serveis socials a dir, estic amb aquest problema econòmic. En el durant, els serveis socials s'acaben responsabilitzant d'acompanyar les famílies durant el procés, d'acompanyar-les en diferents necessitats, però en matèria d'allotjament pròpiament i d'habitatge, el que acaben fent és suplir o reallotjar d'emergència en pensions o en hotels fins que arriba el pis de la mesa d'emergència. És a dir, fins que la família acaba entrant en un pis de mesa, que poden passar mesos, molts mesos, s'allotja a la família, a la unitat familiar, en una pensió. Clar, el gran repte aquí és que en grans ciutats s'han de buscar els establiments hotelers per allotjar les persones que estiguin relativament a prop dels seus barris perquè puguin continuar amb la seva vida i a més, en una pensió no és un lloc per fer la vida quotidiana i per viure-hi durant un llarg temps. Per tant, els serveis socials, en aquest sentit, l'únic que han fet en els últims temps és anar ampliant aquest servei d'allotjament temporal a l'espera que les famílies puguin entrar a la mesa d'emergència.
Recuperant el fil de l'inici del que li preguntava a l'inici, des de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, com veieu que la Generalitat es quedi a l'aixecament d'aquesta mesura o no tingui recursos en l'aixecament d'aquesta mesura? Ha faltat feina per fer?
És difícil fer una valoració de la política d'habitatge perquè la política d'habitatge té un recorregut molt llarg. O sigui, en aquest país la feina per fer ve de molt lluny. No podem garantir el dret a l'habitatge amb un parc públic d'habitatge que no supera el 2% del parc total. És a dir, estem infradotats d'habitatge públic destinat a lloguer social. Durant molts anys la política d'habitatge d'aquest país, Catalunya i l'estat espanyol, les polítiques d'habitatge han consistit en generar habitatge per col·locar-lo després al mercat, en generar habitatge protegit, però per la venda, no per tenir un parc de lloguer gestionat per entitats públiques. I aquestes són les conseqüències ara.
Albert Sales, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Estel Migdia.
A vosaltres, fins la propera.
Continuant encara sobre aquesta qüestió, qui ja porta temps alertant que hi haurà problemes un cop s'aixequi aquesta moratòria en els desnonaments és la taula del tercer sector i per això ens acompanya també avui a l'Estel Migdia la seva presidenta, Francina Alsina. Francina, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La mateixa pregunta que li feia abans amb el company Sales, com valora aquesta que ha quedat a la 31 de desembre la Generalitat no pugui donar resposta a tots aquests desnonaments?
Com molt bé has dit, al presentar-me, nosaltres ja fa molt de temps que estem avisant. Mira, ja a la primera moratòria ja vam dir, bé, i què passarà quan aquesta moratòria acabi? Perquè, clar, això no vol dir que se'ls condoni el deute, sinó que aquest deute es va endarrerint i va creixent. I no s'ha fet res. Nosaltres, la nostra, et diria com impotència, és veure que amb tant temps que fa que estem avisant, però veiem que no hi ha una planificació. No hi ha hagut una planificació a mitjà i a llarg termini. O sigui, anem posant pedaços tal com van arribant els problemes. Però mira que aquest fa temps que el sabíem, eh? Clar, llavors, quan s'agafen unes mesures que són temporals, que tenen un abast limitat, però què passa després quan aquestes mesures acaben, no? Quan amb un problema, com també reconeixia l'Albert, és que l'emergència en l'habitatge és nova i fa molts anys que l'arrosseguem, no? I a més ara hem tingut la mala sort d'una pandèmia que s'ha sumat en aquesta pandèmia a la inflació, que tenim uns preus disparadíssims en energia i encara estan empitjorant més i més i més aquesta situació. Per tant, el que nosaltres reclamem des del primer moment és que facin un canvi de rumb, això les administracions, un canvi de rumb en les polítiques socials. I, sobretot, que si no hi ha una alternativa, doncs que no es desactivin aquestes mesures d'acompanyament social, o que, de forma immediata, unes altres que, com a mínim, no es deixin desemparades en aquestes persones. I ja hem dit, ja hem sentit ara mateix, no? I hem vist que no hi ha una política ja preparada per veure què pot passar. I la solució de SEM, quina és, no? Una pensió i el temps que dura. Això no és una solució.
I totes les vegades que vostès han anat a les administracions a reclamar aquesta falta d'habitatge, quina resposta els han donat, quins arguments els donen des de l'administració?
Que ja s'està fent el que es pot, que tot és molt complicat, que bueno, una mica és que és un mal tan endèmic, tan llunyà, que no tenim part d'habitatge social. I a més hem tingut tota aquesta història, no? de tots aquests pisos que nosaltres esperàvem que vindríem. A la Sareb estàvem convençudíssims que seria revertit cap a la societat i veiem que no ens venen. I després tot aquest parc d'habitatge buit que tenim, que ens tenen doncs, les mans d'aquests grans tenidors o aquests fons d'inversió, no sé quin incentiu se'ls hauria de fer, perquè aquests 30.000 habitatges que tenen a les seves mans ens solucionarien de quina manera, no?, el problema d'habitatge.
Preveuen que a partir de principi d'any, quan s'aixequi aquesta moratòria, les entitats que doneu suport a totes aquestes famílies arribeu a un punt de col·lapse que no pugueu atendre tothom?
És que les entitats, penso una cosa, actualment ja estem com a molt col·lapsades, perquè, clar, les entitats han anat superant tant com han pogut tota aquesta època de pandèmia, s'ha fet una despesa superior al que es tenia plantejat, s'ha tingut que ajudar. Mira, nosaltres l'any passat vam fer el baròmetre i segons el nostre baròmetre, que és una enquesta que passem per entre les entitats per veure com estan, el 60%, i ara em refereixo a l'àrea metropolitana, el 60% de les entitats ja van veure afectada la seva economia a causa de la pandèmia. I gairebé el 40% era per pèrdua d'ingressos. L'altre 25% ens deien que era per l'augment de les despeses. Llavors, en aquesta situació no hi ha oxigen com per poder superar. No hi ha oxigen com per poder ni ajudar, no? Tothom aquí està ben escanyat.
Francina Armengol, presidenta de la taula del tercer sector, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest migdia a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.